937-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
I així, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
Tens un comerç al Prat?
Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
93 478 5360
93 478 5360
Al Prat tot resulta ben pagat.
Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Ràdio.
Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.
Planeta Prat.
Dos minuts per sobre de les 9 del matí, comencem la nostra tertúlia. De moment tenim aquí a la nostra taula el Marc García. Què tal, Marc?
Molt bon dia. Com esteu? Va? Bé, molt bé.
També tenim el Manel Bou. Hola, Manel.
Hola, bon dia.
Com esteu? I hem d'excusar la presència de la Fina Tarol, que estava prevista, i a vegades passen coses sobre la marxa. Veurem, és una tertúlia movible, i si se'ns incorpora algú, de moment començarem amb els dos. Avui és un dia una mica de ressaca a nivell general al Prat per l'escarxa Fan Jazz, una d'aquelles activitats que aplega moltíssima gent, més de 1.000 persones, i que són una mica, doncs, aquestes festes de sortir de l'hivern, de trobar-te amb gent i també de promocionar, evidentment, el producte, l'estrella del Parc Agrari, com és la Carxofa Prat. D'aquí no hem anat cap dels tres.
Bueno, vaig passar, pel voltant a fer un passejet amb les nenes.
I què tal? Què vas veure?
Bueno, pues lo de cada any, o sigui, gent ballant, bona música... em va sorprendre que vaig veure que van posar uns tendalls per protegir el sol.
Sí, és la novetat d'enguany.
I em va semblar una idea collonuda, perquè els altres anys és que et torraves. Una cosa insuportable. Sí. I molt ben pensat, molt ben pensat.
Tu, Manel, altres anys havies anat?
Havia anat a la carxofada.
A la carxofada a fondo.
Al fondo, en peixo havia anat, però en guany
enguany, i l'any passat no vam poder anar, estava fora.
Doncs és una festa on qui més qui menys en algun moment ha passat de la seva vida. També és una festa que a vegades l'esperes amb moltes ganes en una certa franja d'edat i després ja doncs passes a una altra cosa, no? Però també serveix per retrobar-se, per publicitar i per acabar les carxofes de cara a aquesta temporada. Encara queda una activitat que serà el proper cap de setmana en aquest entorn de la granja de Ricarda. Aquesta la faran els restauradors, es diu Gastrofest, i hi haurà també música i sobretot propostes de platerets, de tapes en un format una mica diferent. Aquell és un espai que de fet sempre traiem el debat de quins serien els usos que hauria de tenir l'espai de la granja Ricarda. I per tant també voldríem aprofitar per explicar-vos això, que el cap de setmana vinent ja és l'última de les festes, però també per parlar una mica sobre aquell espai, no? Tu, Marc, el cap de setmana que ve com el tens per anar al Gastrofest?
El cap de setmana que ve és el primer cap de setmana que farem l'intent de marxar del Prat.
Per tant, tampoc
amb la família, amb la família, perquè saps que tinc la petita que té 6 mesos ara i encara no hem sortit cap. I serà el primer cap de setmana que marxem amb uns amics a no gaire lluny, però vaja, a fer una caseta por ahí. I llavors justament no hi seré, però ja aquest tema ja l'hem tret alguna vegada, el tema de la Ricarda, i jo la Ricarda és que clar, jo ho miro tot amb les meves ulleres d'artista, no? Però per mi em sembla un equipament brutal per fer tot tipus d'activitats culturals de tota mena, és a dir, per programar un concerts de manera regular, per fer teatre a l'aire lliure, o sigui, és que estaria tota la setmana fent coses allà, perquè és que realment és brutal, a part de que permet una gran cabuda de gent, que és una cosa interessant, no? I permet explotar l'aire lliure, que és algo que, home, potser no tots els mesos de l'any, però hi ha uns quants mesos que és superagradable poder fer coses a l'aire lliure, saps? Poder posar unes cadiretes allà i que la gent estigui escoltant un concert a l'aire lliure, una programació regular de música una mica contracultural, sisplau, ¿vale? O sigui, salint, no sé, de la hegemonia de tot això que no para de sonar tota l'estona. Llavors, jo sí que reivindico que fem servir aquest espai per donar-li al coco, família, que se nos viene... No viene un tsunami.
Aquesta és una de les poques activitats que es fan al llarg de l'any. Manel, no sé si... Per què penses que no es fa servir tant? Està de moment encallat bastant amb aquest conveni amb AENA.
Pues la veritat és que no desconec si hi ha algun impediment, diguem-ne, de tipus burocràtic, perquè la propietat és d'AENA. Ho desconec, però com diu el Marc García, evidentment és un espai que es podria aprofitar més. També és veritat que, a veure, omplir d'activitats coses costa. Costa. Per tant, no em puc manifestar perquè tinc un desconeixement.
Tu aniràs al cap de setmana a apropar-te a veure què es fa o no?
Tinc una altra...
Tens també coses, eh?
Tinc una altra cosa, també tinc un compromís.
Tinc
un compromís, no.
Són festes que es fan al voltant de la Carxofa Prat, com hem dit. Ara mateix ja fa uns anys que la Carxofa Prat, la Blanca de Tudela, aquesta varietat històrica, doncs conviu i de manera doncs molt notable amb aquesta nova varietat, la híbrida, la Green Queen, i de moment aquestes festes opten per la Blanca de Tudela. No sé si vosaltres encara aquest any feu aquesta compra de Blanca de Tudela, si passeu una mica de carxofa. Què penseu també com a símbol del Prat? Perquè al final sí que es fa servir com a una simbologia, igual que el Pota Blava, no? com un símbol de la ciutat.
Soc absolutament ignorant respecte a les varietats.
Tu no distingeixes ni la Green Queen ni la Blanca de Tudela.
La Green Queen igual la vaig veure l'altra nit, la nit passada. No distingeixo.
Home, és molt més gran, la Green Queen.
Sí, no distingeixo. No, soc absolutament ignorant respecte a les varietats de carxofa que tenim.
I compres?
Compro carxofa de tant en tant, sí.
Mires la procedència?
Normalment.
Això sí.
Intento mirar, no només de la carxofa, jo intento mirar que els kiwis siguin de Nova Zelanda, que els mangos siguin de Colòmbia. Jo intento que cada cosa sigui del seu puesto, clar, perquè si no... Sí, home, sí, ho intento mirar, sí. Sempre, és veritat que hi ha certs productes que encara no els fem aquí i jo què sé, pues, que a vegades els consumeixes. Jo, per exemple, sóc un consumidor compulsiu d'abocats i clar, no en tenim... D'aquí no en tenim, llavors, els haig de comprar fora. Però està bé mirar-se una miqueta la procedència dels... Ho dic perquè, per exemple, i ara surto totalment d'això d'estudi, no? Però M'estic trobant a molts comerços que vaig a comprar normalment que tenim, ja això és una cosa que mal endèmic de fa temps, no? Que tenim producte que, de temporada, però el tenim tot l'any, com per exemple el raïm, no? I sí, a mi m'agrada molt el raïm, però és que vaig a comprar raïm i veig, clar, tot l'any raïm i no paro de mirar, Sud-àfrica, Brasil, i clar, no l'agafo perquè em fa cosa, dic, hosti, però clar, ja està aquí, no? I si no l'agafo jo l'agafaré un altre, però no l'agafo, vale? Però és cert, o sigui, tenim clar. De tot l'any i clar, no sé si toca.
Això pot passar amb les carxofes també, bueno, si clar, al final clar. No acabem de valorar, perquè ara a l'abril és quan es fa totes aquestes festes perquè acaba la temporada i per tant a partir d'ara ja no té sentit no comprar carxofes més enllà de les que puguem haver conservat prèviament, però clar, si això no ho fem des d'aquí,
fins i tot et diria que jo tampoc no conec els detalls bioquímics, val? Però he llegit que el fet de que la natura t'ofereixi certs productes en certes èpoques de l'any té una funcionalitat i té un perquè, no és, o sigui, les quantitats de sucre dels productes, els oligoelements que porten, bàsicament els nutrients que porta cada producte, d'alguna manera es diu que tenen una funcionalitat dintre del nostre organisme a l'època en la que els estem consumint.
Però ens hem desconnectat molt.
Ens hem desconnectat de tot això i clar, igual això fins i tot també ens està afectant la salut, vés a saber, no sé.
Manel, tu en compres de carxofes?
Sí, jo sóc de Tudela, carxofa Tudela del
Prat. Tu vas a buscar de varietat blanca de Tudela.
Sí. I intento, sempre que vaig a comprar, encara com diu el Marc, que hi ha coses que m'agraden i estan fora de temporada, però intento comprar els productes de temporada encara. És a dir, i buscar la proximitat. És a dir, els préssecs de l'Urdal són préssecs de l'Urdal, per una altra qüestió, perquè el que ve de fora, actualment estem comprant, ja fa temps, ja fa anys, per la vista, i no pel gust. I en canvi, diguem-ne, hi ha productes que estan més bons pel gust que no pas per la vista, i són aquells productes que són de proximitat, perquè clar, no és el mateix portar el préssec madur del Penedès, de l'Urdal, que portar-lo de no sé on. Clar, aleshores allà sí que tens un préssec que és molt maco, però clar. A l'hora de menjar-te'l no té substància. En canvi, l'altre és més dolç en aquest cas i té més substància.
Amb la carxofa passa això, que la híbrida és molt, no? Està molt plena, fa molt de gust.
I es nota molt una de l'altra el gust quan està tendre.
Realment voleu dir que tenim algun tipus de marge de maniobra nosaltres com a consumidors aquí? Jo m'ho plantejo, perquè ara veient tot el tema de l'acord de Mercosur i de tot això que sortirà a través de la Unió Europea.
Són milions de consumidors en tot
el món. Són milions de consumidors, però clar, la fal·làcia és pretendre que ens posarem tots d'acord.
És una contradicció, jo crec, clar. Perquè clar, quan diem l'acord, estem en contra de l'acord de Mercosur, però bueno, aleshores, i no volem que vinguin, la gent quan té necessitats vingui tampoc, o sigui, no volem que vinguin els emigrants, però tampoc no els hi volem, diguem-ne, donar possibilitats de que
comprar
els seus productes perquè puguin viure, és a dir, no poden viure allà i aleshores no, tampoc els deixem venir aquí.
Clar.
És una contradicció, tot plegat, tots tenim contradiccions.
És que és molt difícil, perquè
és una contradicció.
Jo parlava...
S'ha de decidir quines
sí,
vides
i sobretot veient això que dèiem del tema del producte local, clar, tot aquest tipus d'acords comercials, al final van en detriment del producte local, perquè no ens enganyem, o sigui, cultivar préssecs a l'Urdal és més car que fer altre tipus de producte segurament a altres clar. Llocs i al final
però,
la gent
però,
es compra l'economia.
Però jo crec que té el seu mercat. Jo crec que té el seu mercat, és a dir, al final... diguem-ne, el sol surt per tothom. Aleshores, jo crec que hi ha mercat per tothom en aquells moments, és a dir, per tant, a vegades anem, no, és que aquests ens faran, bueno, no ho sé si ens faran competència o no ens faran competència.
No ho sé, s'haurà de veure. Jo, evidentment, no conec el detall del sector i sí que sé coses, però de les Terres de l'Ebre, d'on em moc jo normalment i la gent, doncs això, que parla que produeix a pèrdues, que si hi ha subvenció
aquí està l'altre tema.
Fem l'oliva o no fem l'oliva, fem l'ametlla o no fem l'ametlla, en funció de si hi ha subvenció o no hi ha subvenció. O sigui, són coses que dius, bueno, una mica fa llàstima, no? Perquè al final érem zones agrícolament productives, aquí el Delta del Llobregat, el Delta de l'Ebre i tal, i
ara va avui amb l'avellana catalana, que està en risc, i és un dels productes que destaca per exemple, no? Clar, nosaltres aquí al Prat, amb la carxofa, sí que podem fer mínimament una compra per buscar la blanca de Tudela, per reclamar-la, no sé si ja més enllà, doncs la resta de productes podríem assumir-ho, però almenys amb un sí que ho podríem fer, tot i que veiem que cada cop es planta més aquesta nova varietat, la híbrida.
És més rendible,
clar.
És més resistent al mal temps, però clar, bueno, això és una de les coses que és una contradicció sempre. És a dir, si podem fer un producte bo i ens anem a l'altre perquè és més rendible, llavors passa tot, l'economia passa per davant de tot. ja està. I aleshores per davant de la salut, per davant de moltes coses. I quan estem parlant de tot el mercat aquest únic, és la globalització, tothom parlava dels...
Total, sí.
Però és com tot, és dir, hi ha coses que són, milloren, hi ha altres coses, és dir, no hi ha només un sentit positiu de les coses, sempre hi ha un sentit positiu i sempre hi ha algun altre sentit que és negatiu. Aleshores cal valorar el que guanya sobre el que no guanya. Pretendre que tot sigui positiu o que tot és negatiu, home, hi ha coses que són negatives, quasi diria globalment, sí. Però amb aquests temes sempre hi ha pros i contres, sempre hi ha pros i contres.
Clar, i el que passa és que ara que anomenaves la globalització, clar, la globalització que ha suposat aquesta espècie d'hiperespecialització dels països, no? De fer cadascú el que millor se li dona, no? Uh-huh. Nosaltres bàsicament el que millor sabem fer és posar cervesa, no? Que és sí. El que dediquem avui en dia, a posar cervesa i a fer entre els guiris,
sí, sí, sí,
que
sí,
se
sí.
La prenguin i després pues, que tornin, si poden ser més o menys sencers, millor, perquè torni l'any que ve. I això, la nostra especialització és aquesta. No està malament, penso jo, que fins a cert punt els estats, els països o les regions, si volem, tinguin un cert grau d'autarquia, és a dir, que siguin capaces de ser resilients i de, si no bé no al 100%, doncs sí cobrir, tenir la capacitat de cobrir un percentatge determinat de cada una de les seves necessitats bàsiques, alimentàries, evidentment, hídriques, de recursos energètics, perquè si tu depens al 100% d'un agent estranger, al final passa el que passa, que es converteixen en colls d'ampolla i quan ve una persona amb el poder suficient com per apretar-te el coll, doncs estàs venut.
De fet, aquí els pagesos sempre fa molts anys que ens diuen que això de la sobirania alimentària aquí és una fal·làcia, que aquí de moment no la tenim, clar, ni la tindrem segurament, clar, per com va el futur d'aquesta pagesia. I
potser ha de venir una gran crisi alimentària de la forma que sigui, perquè ens n'adonem que, pues això, que no tenim els mitjans per sobreviure si a cop i volta passa alguna cosa i no entra fruita per les fronteres o no entra bestiar per les fronteres i dius, hosti, que no morim de hambre.
Doncs el tema de la carxofa, que al final sí que és la protagonista del mes d'abril, que el volíem debatre a la tertúlia, i també volíem parlar d'un altre tema. Abans el Manel ha parlat de tot té una part positiva i una negativa. Volem parlar de seguretat, perquè fa dues setmanes vam analitzar les dades de la Junta Local de Seguretat amb doncs, les diferents incidències que s'han produït a la ciutat durant l'any passat. No coincidien gaire amb aquest sentiment general, amb aquesta sensació a les xarxes socials, d'alguns comentaris, de dir que el Prat cada cop està pitjor, que això lo nunca ha visto, coses d'aquestes característiques que sí que veiem a les xarxes. I és per això que vam sortir al carrer, vam fer un reportatge per veure com se sentia la gent del Prat, i volem preguntar-vos doncs, aquesta part de treballar també la sensació de seguretat més enllà de les pròpies dades dels incidents que es puguin produir. No sé si en els vostres entorns ho heu vist amb compartits a WhatsApp, amb notícies que es viralitzen, amb comentaris de persones al vostre voltant.
Home, la solució és no mirar les xarxes socials.
Clar. Que passa que hi ha gent que sí que les mira. Ja, no, com es combat això? O com es lluita també contra aquesta part? No?
Quina hora és? No tenim temps. No tenim temps de parlar de tot això. Aviam, la percepció de la seguretat és una cosa molt personal, o sigui, la percepció ja és subjectiva, de per si, no? O sigui, és a dir, aquí o mires dades objectives o de què estem parlant, o sigui, sí, això sí. Ja per començar. Va molt de la mà amb els discursos que tenim actualment en boga, no? Acompanyar-los amb una certa sensació d'inseguretat, amb una certa sensació de malestar, perquè, bueno, són coses que venen, són coses que donen morbo i que tal. Jo desconec absolutament les xifres d'inseguretat, si són millors o pitjors que fa un any, que fa dos. Sí sé que són millors que fa 30, quan jo era petit i sortia als parcs i havia d'anar saltant a sobre de les xeringues. Això sí que ho sé.
Tu aquesta sensació sí que la recordes, eh?
La tinc, la tinc. Relativament als anys recents, ho desconec. Bueno, jo confio en que s'intentin fer bé les coses perquè hi hagi sí que he conegut casos puntuals de coses que han passat, però això no té cap valor estadístic, més enllà de la meva pròpia percepció. O sigui que no...
Clar, sí que és cert que quan et passa un incident...
Home, a mi m'han passat coses i hem tingut problemes al meu carrer, en una casa que hi havia un delinqüent que s'hi va ficar, que no sé què... Clar, hem tingut problemes, sí, sí. I després va apunyalar a una noia i clar, sí, clar que passen coses, sí, sí. Però vaja, això, vol dir això que el Prat és més insegur que l'any passat? No ho sé.
També té un punt de... s'amplifiquen, no?, aquestes coses quan passen, que abans les comentaves en el teu entorn, i ara sí que és veritat que es comenta a les xarxes i a partir d'aquí arriba a tothom, no? Manel, tu...
Jo no tinc la sensació d'inseguretat, no, com no veig tampoc les xarxes, no segueixo les xarxes.
Tu no tens xarxes?
No.
No, eh?
No.
I com es viu així?
Pues superbé. Pues
superbé. Si tinc molt de temps per llegir i per documentar-me, i llegeixo la premsa. La premsa, diguem-ne, no la premsa que és fulletí o... No, llegeixo la premsa, que em penso que és rigorós. Evidentment, tota la premsa té la seva ideologia, té la seva tendència, però jo ja sé de quin peu. Aleshores, també sé el que escriu, però, bueno, però hi ha vegades que la gent que escriu, que encara que no coincideixis, en general, hi ha vegades que toquen la toquen bé, vull dir, per tant, s'ha de tenir en compte.
També hi ha una cosa, que està molt bé llegir opinions que no són la teva pròpia. Sí, però, que això amb les xarxes tampoc no es fa, perquè les xarxes, el propi algoritme només et deixa veure coses que t'interessen.
La xarxa, jo he arribat a la conclusió que, i ho he sentit, ho he sentit, i aquesta frase me l'he quedada, és un bar ple de borratxos parlant en veu alta. Això són les xarxes. Perquè si la gent opinés amb respecte i l'altre opinés el contrari, d'acord, seria un intercanvi, però des de l'anonimat, des de la gent que no dona la cara, en seguida ve l'insult, ve el no sé què, a mi això no m'interessa, això no m'interessa gens, en absolut, perquè és dir, és allò, qui està acostumat a moure's amb el fang? Els porcs. Jo no sóc porc i al final perdré, perquè els porcs estan acostumats a això, per tant no vull saber res d'això. El que dèiem abans, inseguretat, mireu, jo, com tinc una certa edat, guardo programes electorals, hi ha un discurs de la dreta des dels anys, no sé, anys 70 i alguna cosa, 80, que el tema era inseguretat. Problema número 1, inseguretat i baixada d'impostos. Aquestes són les dues.
El leitmotiv.
El leitmotiv, que això no ha canviat i estem a l'any 2026 i continua sent igual. Amb lo de les xarxes, això ho poden amplificar, poden amplificar. Què passa? A més, hi ha un tema psicològic. Tu vas a una botiga, jo abans, bueno, abans havia passat, anaves a una botiga i algú comentava, ostres, m'acaben de robar, ah, però jo també conec, i al final tots els que estaven a la botiga havien, o coneixien, o sabien, doncs això ho trasllades a les xarxes i al final es multiplica. I el que deia el Marc, això no vol dir que en algun moment hagués tingut un incident, o hagi patit alguna... Però bueno, per això és la convivència normal, però inseguretat, és dir, escolta, jo he conegut gent que ve de fora, sí, quan dic de fora ve de Latinoamèrica,
sí, sí,
i diu, ostres, que puc ir per la calle, perquè allà per un mòbil et maten, ¿vale? I aleshores hi ha dades de que Espanya és un país segur, de fet està venint molta gent d'altres llocs perquè és un país segur, tranquil. És dir, jo per la nit he sortit i surto, jo no surto amb por.
Bueno, i és un tresor, eh? O sigui, és una cosa que donem per sentada i, sí, i que hem de fer entre tots perquè es mantingui així, perquè tenir una societat on pots viure sense la por de que algú et pugui fer mal a tu o als teus, només per necessitat, saps? Ja no dic per malícia, sinó per necessitat, és una cosa molt important. Llavors, això enganxa directament amb el discurs de redistributiu tan necessari que tenim a la societat actual. És a dir, si nosaltres comprem aquestes tesis de que lo mío pa mí i el resto que arre, d'acord? Al final, el que estem contribuint és a una societat desigual, i una societat desigual és per definició una societat insegura, perquè al final la gent pobra, la gent miserable, la gent sense recursos i sense futur té uns paràmetres mentals que són molt diferents dels teus, i el valor de la vida canvia, el valor ni tan sols entren dins de la lògica de la reeducació, de la reinserció, els és igual anar o no anar a la presó, perquè al final, total, per a la vida que tengo, saps? Llavors, tot això ho estàs en un cercle virtuós.
I la desigualtat pot arribar a l'extrem que hi ha gent molt rica que viu en zones totalment allò, com si en un camp de concentració.
Amb els meus amics que els hi van bé les coses, sí, a mi em van bé també les coses, i parlo amb molta gent...
Amb més desigualtat, més seguretat.
Clar.
Això és claríssim.
Sí, sí.
Tu què vols? Tu, no, és que els impostos. O sigui, tu què prefereixes? No pagar impostos, tenir un sou de puta mare, però haver de viure en un gueto? Perquè al final és el que passa. Has de viure en un gueto perquè no pots sortir de casa teva. I això, al final, és un missatge que ve dels ultrarics, que tenen una societat paral·lela, que viuen en un món paral·lel, perquè Elon Musk, Jeff Bezos i Peter Thiel, aquesta gent es mou amb helicòpter. Aquesta gent no va pel carrer caminant. Es mouen amb helicòpter de punt a punt.
Escolta,
dels seus
un exemple. El expresident del Barça, Gaspar, no havia anat mai en metro. Hi va haver una vaga de taxis a Madrid i van en metro. I quan hi van preguntar, escolta, em diu, oh, doncs va bé. És a dir, no li va passar res, no van atracar.
Clar.
És a dir, no havia anat mai en metro. O sigui, no fa falta que sigui
ni
l'Elon Musk ni aquesta gent. És a dir, l'expresident del Barça, que és un empresari hosteler, vull dir, bueno, de l'hostaleria, que bueno, que sí, que molt bé, però hi ha altra gent d'un nivell molt més baix que no ha anat mai en metro.
Ja.
Però segurament aquests discursos s'estan escolant entre gent que sí que ha anat molt en metro. Llavors, què fem amb les xarxes?
Jo tinc molt clar.
Les deixem de banda i deixem que passin aquests discursos perquè no ens interpel·len?
No, són un territori que hem de conquerir. Hem de reconquerir les xarxes.
I clar,
les xarxes,
com es fa això?
Bueno, perquè... doncs amb normativa.
És veritat que ara sabem també que els nois... i no ja s'informen només per
necessitem
les xarxes,
una solució
per tant
tècnica,
tampoc no tenen aquest contrast.
Sí. Necessitem una solució tècnica, no ens porta, o sigui, serà dur i serà llarg de fer, però necessitem una solució tècnica pública, per començar. És a dir, unes xarxes que siguin públiques. Que siguin públiques i que segueixin unes normes que siguin transparents per tothom, d'acord? On el que hi ha al darrere no sigui l'afany de lucre de l'empresari de torn, sinó la pròpia necessitat d'una societat que es comunica d'una manera diferent avui en dia. Llavors necessitem unes xarxes públiques.
Que interessant aquest tema.
Sí,
però
estic completament d'acord.
No ho havia plantejat mai.
Completament d'acord amb
el Marc. Jo sóc enginyer informàtic de formació. Jo tinc uns projectes al cap que si tingués dos vides els estaria fent.
Tu creus que l'Estat està per això?
L'Estat no sé el que està.
Perquè clar, veiem com que va molt a remolc de tot. Va molt lent.
Quan mires aquesta gent,
molt enrere.
Quan veus aquesta gent tan poderosa... el que està fent, i veus els governs, o es planten una mica, o si no, vull dir, estan en mans. Ja, de fet, el diner sempre ha dominat. La gent poderosa ha tingut els seus representants polítics i ha anat dissimulant, però ha tingut, que em sembla molt bé.
Ara és molt evident als Estats Units.
Però ara ja no tenen ni mediadors, ara ja es posen ells al front. Ja no necessiten polítics, ells mateixos es posen, ja es va posar en el seu moment Berlusconi, va començar amb aquesta història, i han començat els altres. Ja no els necessitem, els polítics, allò per dissimular, no, ja nosaltres mateixos ens posem al front. I què està fent? Bueno, ara entraríem en l'altra història, no vull entrar, però només d'un matís. És dir, a què es dedica el Trump? A fer la guerra per enriquir-se. Ell i els seus amics, punto, ja està.
Jo explotaria dos vectors. Un vector és el vector públic, que ha de ser-hi, t'agradi més o no, el que passa que també té els seus riscos, perquè clar, al final la res pública està sotmesa a qui governa, no? I si qui governa és de la teva corda o del teu mateix parer, et semblarà molt bé, però si és el contrari, potser no et sembla tan bé. Però jo crec que aquí hi ha una qüestió d'organització ciutadana. O sigui, estem en un moment d'impàs brutal amb l'arribada de la intel·ligència artificial, que és una oportunitat d'or. O sigui, és una oportunitat d'or perquè ens pugem al carro tots amb aquestes noves eines que estan cridades a democratitzar una sèrie de tasques que quedaven només en mans de certes corporacions i de certes empreses amb una capacitat creativa i una capacitat productiva determinada. Avui en dia, i d'aquí a pocs anys, una persona només amb una bona quantitat d'imaginació serà capaç de construir coses. Llavors, collons, posem-nos d'acord entre les persones, comencem a construir aquestes eines del futur que siguin eines de la gent, o sigui, i per la gent. Ens dotem d'unes normes de convivència, ens dotem d'una sèrie de paràmetres i tenim la possibilitat de desenvolupar-les en relativament poc temps, com s'han fet els projectes d'open source en el passat en el món de la tecnologia. Doncs de la mateixa manera hem de fer les nostres pròpies xarxes open source, si vols, on qui mani allà no sigui un empresari amb una agenda molt concreta, saps? Sinó que siguem, que compleixin la funció que tenen avui en dia les mateixes xarxes socials, però que la fem des d'un lloc de neutralitat. De neutralitat, és que només és això, i ho podem fer, és qüestió d'organitzar-se.
Però clar, el que estem veient sí que són les prohibicions que estan sobre la taula, que encara no s'han incorporat, però com que tot això ens està passant per sobre, sí, tant als governs com a la societat, un grup de gent jove que els hem deixat una mica a veure què passa amb ells, no? Quan siguin grans.
L'altre dia estàvem amb un grup de la meva edat, jo tinc 45, vale? I va sortir el típic comentari, no, perquè els joves estan tot el dia amb el mòbil, estem allà, estan quatre en una taula, estan els quatre mirant el mòbil. Mira, perdona, el mòbil se l'hem donat nosaltres.
Sí.
I quan dic nosaltres, no dic els sorpats, dic nosaltres, la gent de la meva generació, la gent que estudiava enginyeria informàtica amb mi, l'any 98, l'any 94 al 98, quan jo vaig... del 98 al 2002, ja no sé ni l'any en què visc. Aquesta gent és la que... Nosaltres, jo vaig estudiar intel·ligència artificial a la carrera. Jo vaig estudiar totes les assignatures i sé perfectament com estava l'estat de l'art en aquell moment i on hem arribat, perquè el que se'ns estava prometent llavors era això. Ja sabíem cap a on anava la cosa. Doncs tota aquesta generació som els que hem desenvolupat aquesta tecnologia. I evidentment no som nosaltres responsables, però sí que som els que els hem donat l'eina i els hem donat una societat d'aquesta manera, i a sobre els culpem de que la facin servir, la fan servir perquè no tenen una altra cosa, saps? O sigui, és que som nosaltres els que els hem donat. O sigui, que hem de ser responsables d'això, pues, de la mateixa manera que els hem donat, igual els hem de treure, saps? O, com a mínim, si no ho podem treure, perquè treure-ho és impossible, ho hem de reconduir. O sigui, hem de reconduir això, hem de reconduir les xarxes socials, o sigui, hem de tenir, hem de reconduir els models d'intel·ligència artificial. O sigui, no pot ser que qui estigui governant la IA ara mateix siguin Xina i Estats Units, amb agendes particulars, però és que ja no són ni públiques, és que són privades. O sigui, doncs, jolín, per què no s'està parlant d'això al nostre país?
Perquè ja,
no
ha... més, tothom, jo els ciutadans, ja... els hi estem donant totes les dades possibles. O sigui, cadascú ja està donant les seves analítiques, els seus problemes de salut mental,
la seva vida, la seva vida.
Tot el que ens passa els hi estem cedint.
Hi ha un model espanyol.
No sabem què hi ha darrere.
Passa, jo dic una cosa, és dir, que amb la intel·ligència artificial és com tot, el que deia abans, pros i contres. Mm. Hi ha coses que poden ajudar, que ben utilitzades poden ajudar, és a dir, a veure, al tenir les dades, és a dir, tu quan vas, per exemple, poso un exemple i no vull que tampoc això ho portem a no sé on, si tu vas al metge, ell et fa el diagnòstic en base a les dades que tu li dones.
Sí.
Si en comptes de el que tu li dones i aquest metge té una experiència d'haver tingut, no sé, 10.000 pacients al llarg de la seva vida, ell té 10 milions de